Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Els centres educatius de la Garrotxa es mostren sorpresos pels canvis del curs vinent. Les direccions critiquen que ningú els hagi preguntat sobre l'avançament de l'inici de curs.
Una decisió que ens ha vingut imposada, per dir-ho d'aquesta manera, que no en teníem cap mena de remor que es pogués preveure un canvi d'aquesta tipologia. Una de les coses que acaba afectant més és el nombre d'incerteses que hi acaba havent al darrere de tot aquest procés, perquè van parar que a nivell d'equip docent sempre es coneixerien les plantilles a finals de juny, però després no sabem si aquests nous docents s'incorporaran al llarg del mes de juliol en els centres en els que ja estiguin destinats.
Són paraules de Jordi Ferrarons, és el director de l'Escola Malagrida d'Olot. El curs vinent també es preveuen canvis als currículums i a les avaluacions dels alumnes. Els sindicats ja han convocat 5 dies de vaga durant les dues últimes setmanes d'aquest mes de març. És el nostre tema d'obertura. Avui és dijous 3 de març del 22. Avui també és notícia que Terra Viva assegura que la possible nova gestora de Can Mali va ser denunciada i multada per mala praxi.
L'entitat garrotxina ha difós una multa administrativa que va rebre Caniausa per part de l'Ajuntament de Barcelona per no proporcionar atenció veterinària a una colònia de gats.
El president de l'entitat és en David Serramitjana.
Nosaltres, més que denunciar, el que hem fet és informar a tots els mitjans de comunicació, també hem informat a tots els ajuntaments de la Garrotxa i al Consell Comarcal, que és de qui depèn el servei de recollida, i de qui ho faci en un futur, doncs avisant que l'empresa Caniausa, que era una de les possibles empreses que podien entrar a la licitació, saber que aquesta empresa ha estat denunciada i, a més, multada per mala praxis.
Segons Caniausa, la multa va ser per una qüestió de calendari i l'empresa assegura que els gats van passar un control veterinari i la companyia no ha volgut fer declaracions a Ràdio Olot. Girona facilitarà l'empadronament de refugiats ucraïnesos perquè tinguin accés a sanitat i ensenyament. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada de dues representants de la comunitat ucraïnesa, ho ha anunciat i ha dit que la ciutat està preparada per acollir desplaçats per la guerra. La Tatiana, per exemple, ha explicat que a casa seva hi ha dos veïns de la seva sogra que van haver de fugir i que el seu marit ha anat a recollir dos infants que s'estaran aquí mentre els seus pares defensen el país.
Yo tengo dos personas que no son familiares, tampoco son amigos, son algunos vecinos de mi suegra, ¿vale? Que quedaron sin casa porque bombardearon su casa. Ahora mismo mi marido está, yo creo que está llegando ya a finales de Alemania para recoger dos niños que llegarán sin padres, porque padres decidieron, la madre ha pasado la frontera con Polonia y decidieron ir a defender nuestro país.
Més accions i reaccions contra la guerra. El Festival Castell de Peralada ha cancel·lat l'actuació del ballet del Teatre Marinski prevista per el 8 i 9 de juliol com a mostra d'oposició a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. De tornada a casa nostra, torna la botiga al carrer Olot amb el format d'abans de la pandèmia.
No hi haurà mesures restrictives en aquesta nova edició, que se celebrarà divendres i dissabte, i participaran una cinquantena de comerços que oferiran els seus productes a peu de carrer. La plaça Mercat d'Olot també s'afegirà a la campanya amb un 2x1 en alguns productes.
Il·lusió, molta il·lusió, molta il·lusió, perquè la veritat és això, no? Una alegria, que tots tornem a la normalitat, que podem sortir més o menys al carrer tranquil·lament, que les botigues poden treure tot el seu gènere, tot el seu estoc, que poden abarcar tota la façana de la botiga, que no han d'anar amb un metro a mesurar si el carro fa 2 metres, si la taula fa 1,5 metres, vull dir, ja no hi ha aquesta por. Sí que, bueno, com tot, no? A veure, precaució i que també tothom estigui una mica en alerta.
Ara ho sentia amb il·lusió, és la presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella. I tenim dades de l'atur. Les comarques gironines sumen només 5 aturats més durant el febrer i és el mes es tanca, vaja, amb 36.130 desocupats. Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, el mercat de treball comença a revertir els efectes de l'esclat de contagis provocat per la variant Omicron del coronavirus. I en cultura, avui hem de parlar de la presentació d'un llibre, perquè Olot es converteix en l'escenari d'una nova novel·la. Es tracta de L'ordre de les coses, escrita per la Laura Tejada.
L'escriptora sabadellenca s'ha inspirat en la capital garrotxina en el seu últim llibre, que es presentarà aquest dijous a la ciutat. Es basa en la relació d'amor entre una jove i el seu professor, escrita a Oix, on Tejada hi resideix en ocasions. La novel·la, escenaris i entorns de la capital de la Garrotxa són, doncs, els protagonistes.
Passa Olot perquè nosaltres, la meva família, fa més de 20 anys que anem a Oix i normalment per escriure un lloc, les localitzacions, almenys en el meu cas, és molt més fàcil explicar les històries quan coneixes el lloc, no? I no és perquè la trama sigui idònia a Olot. El que passa a l'ordre de les coses podria passar a qualsevol lloc.
Aquest dijous es presentarà a Olot L'ordre de les coses. L'acte serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda. I en esports, l'hoquei Olot vol mirar cap amunt. Aquest dissabte els olotins reben el Barça B a la pista Josep Jou.
Un rival de bon record, ja que a la primera volta l'equip va aconseguir una victòria que va significar la primera de la història a la categoria de plata. Pel partit, Jordi García no podrà comptar amb Tomàs Barcé, que haurà de complir un partit de sanció per acumulació de targetes blaves.
El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, diu que aquest Barça B és especialment perillós.
Ens trobarem un equip així que potser sí que en els moments decisius de partit o aquestes històries es poden posar més nerviosos que altres equips que ja tenen experiència, però veurem un equip molt elèctric, amb moltes ganes pressionant, amb moltes ganes d'anar a fer gol i bueno, crec que es veurà un bon partit.
De fet, aquest cap de setmana tenim una marató esportiva. L'hoquei Olot Barça B disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou. Com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot just després de l'Escó Unió Esportiva Olot de futbol. Per tant, començarem amb futbol, acabarem amb hoquei i esperem que sempre els resultats siguin el màxim de positius possible. L'actualitat del dia amb el suport de JIC Assessors Vinyes Gravoleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui, dia 3 de març, tenim les següents afectacions viàries. Trobaran reserves d'assistentament a l'Avinguda Sant Joan, al carrer Fluvià, al passeig de Barcelona i al carrer Maria Vegreda. Carrers tallats, avui tenim el carrer d'Àlies, de les 8 del matí a la 1 del migdia. Quant a afectacions viàries, això és tot. Recordin que aquest cap de setmana tenim les botigues al carrer, el dissabte, i la cavalcada de Sant Antoni Abat, el diumenge. Que tingueu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
2 graus de temperatura a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. Atenció amb les boires que arriben després de les pluges d'aquestes últimes hores. Ahir, finalment, varen tornar a veure llamps i trons i també varen poder veure els carrers molls que ja convenia. Neus, com comença el dia avui?
Doncs amb 2 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, en tenen 3 a Santa Pau, a Mieres, a Vic i a Ripoll, 4 a Castellfollit de la Roca, 7 a Banyoles, a Anglès i a Girona, en tenen 9 a Figueres, 0 a Vall de Núria i 1 de negatiu a Das.
De moment, pluges intenses no se n'esperen, això sí, temps variable, Dani.
La bona notícia de les últimes hores és la pluja. Alguna tempesta que arriba a les últimes hores Cala Marçada, tot blanc a Can Toni Gros, amb uns 12 litres per metre quadrat. Només va ploure a Santa Maria de Besora fins a 24 litres per metre quadrat. Per tant, una bona pluja. També poc més de 20 litres a Sora, al nord d'Osona, és on més va picar aquesta pluja. Bé, en van caure 12 a Molló, el Ripollès, va nevar cap als 1.600, 1.700 metres. I aquí a Olot, 4 litres, a la Vall d'en Bas, 7 litres per metre quadrat. Tot és començar, hem tingut aquesta mica de pluja, tempestes les últimes hores, però això ja passa de llarg, avui pràcticament no preveiem pluja al matí. Mig ennuvolat, boires, núvols baixos, humitat, un ambient fred. Però bé, tot això és típic després de ploure el mes de març. I després de dia, doncs, pot quedar variable. Mig ennuvolat, bona part de la jornada. No descartem alguna gotellada, algun petit xàfec a l'interior, però sembla que aquest dijous, més aviat, passa de llarg aquesta pluja. Divendres, dia variable, temperatura un pèl més alta, finalment no baixarà gaire. I bé, cap al migdia, primer a la tarda, pot tornar a caure algun xàfec. Bàsicament a la tarda a la comarca d'Osona, però difícilment a la resta de comarques gironines. Bé, el dissabte més o menys igual, variable, alguna gotellada al migdia, poca cosa. Diumenge potser al migdia, a la tarda, una mica més de pluja o neu, cap als 1.000 metres, amb un ambient més fred. El cap de setmana farà més fred i quan més podria ploure seria la tarda de diumenge.
Peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Desgranem l'actualitat d'aquest 3 de març i comencem amb els centres educatius de la comarca perquè estan que trinen, es mostren sorpresos pels canvis del curs vinent. Les direccions critiquen que ningú els hagi preguntat sobre l'avançament de l'inici de curs i diuen que és una mesura totalment presa des dels despatxos.
Sí, és una mesura que creuen que és evidentment imposada i que arriba en un moment en què els professors acumulen 2 anys de pandèmia. El curs vinent també es preveuen canvis als currículums i a les avaluacions dels alumnes. Els sindicats ja han convocat 5 dies de vaga durant les 2 darreres setmanes de març.
Informa Pau Masó.
El curs escolar 2022-2023 començarà més aviat de l'habitual. Serà el 5 de setembre, a les portes de les festes d'altura. La decisió la va anunciar fa unes setmanes el Departament d'Educació i va agafar completament per sorpresa les direccions dels centres educatius. Ho explica el director de l'Escola Pia d'Olot, Ferran Sala.
Moltes vegades aquestes notícies no van pels canals oficials. Moltes de les noves restriccions o nous protocols que apareixen del Covid a primer s'expliquen per les xarxes socials o per les notícies i després arriben a nosaltres el dia abans de forma oficial. Però això del nou calendari, doncs jo penso que és una decisió, no sé si encertada o no, pot ser que sigui bé, ben plantejat començar una setmana abans, pot ser que sigui bé, però penso que amb el consens de tots els ens i totes les entitats que conformen el Departament d'Educació, amb sindicats, amb escoles, amb instituts.
La decisió ha provocat malestar entre les direccions, precisament perquè no es va comunicar amb antelació ni consens. Això ha creat incertesa davant la confecció de la plantilla per al curs vinent. Amb l'inici el 5 de setembre, els centres es veuen obligats a tenir-ho pràcticament tot tancat el mes de juliol. El director de l'Escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferrarons, es mostra descontent davant els canvis i explica que li generen molts dubtes.
Una decisió que ens ha vingut imposada, per dir-ho d'aquesta manera, que no en teníem cap mena de remor que es pogués preveure un canvi d'aquesta tipologia. Una de les coses que acaba afectant més és el nombre d'incerteses que hi acaba havent al darrere de tot aquest procés, perquè van parar que a nivell d'equip docent sempre es coneixerem les plantilles a finals de juny, però després no sabem si aquests nous docents s'incorporaran al llarg del mes de juliol en els centres en els que ja estiguin destinats.
Una de les particularitats dels centres d'Olot serà la coincidència de l'inici del curs amb les festes d'altura. Després de 2 anys de pandèmia, el director de l'Institut Montse Copa, Càndid Sampere, creu que els canvis arriben en un mal moment.
És un esborrany, de moment. Evidentment, hi ha col·lectius que segurament amb aquesta nova distribució horària, se senten més perjudicats, que ja han aixecat la veu i tinc constància de manera informal que segurament en el redacte definitiu s'escoltarà, però clar, tot plegat, la veritat és que bueno, és una barreja, això, com, anava a dir indignació, però indignació en el sentit de com dient, ara cal fer-la en aquests moments, segurament, igual sí que cal fer una reforma i replantejar-se moltes coses, però segurament no és el moment ara perquè estem tots molt, molt tensionats, professors, famílies i evidentment, l'equip directiu.
Un altre dels canvis que també vol incorporar Educació per al curs que ve és l'horari intensiu durant el setembre a infantil i primària, de 9 del matí a 1 del migdia, i l'horari partit als instituts d'escola amb classes a la tarda. A més, també es preveuen canvis en els currículums i les avaluacions. Tot plegat ha fet que els sindicats ja hagin anunciat una vaga de 5 dies com a protesta per aquestes modificacions. La vaga serà el 15, 16, 17, 29 i 30 de març.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Crisi a Ucraïna. Girona facilitarà l'empadronament de refugiats ucraïnesos perquè tinguin accés a sanitat i ensenyament. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, acompanyada de dues representants de la comunitat ucraïnesa, la Tatiana i l'Oxana, han subratllat que la ciutat està preparada per acollir desplaçats per la guerra i que estan en contacte amb entitats i administracions per perfilar de quina manera s'articularà aquesta xarxa de suport.
Ja han arribat famílies ucraïneses a la ciutat que s'estan amb compatriotes. La Tatiana posa com a exemple el seu cas.
Jo tengo dos persones que no son familiares. Tampoco son amigos, son algunos vecinos de mi suegra, ¿vale? Que quedaron sin casa porque bombardearon su casa. Ahora mismo mi marido está, yo creo que está llegando ya a finales de Alemania, para recoger dos niños que llegarán sin padres, porque padres decidieron, la madre ha pasado la frontera con Polonia y decidieron ir a defender nuestro país. Yo he prometido que estos niños quedarán en mi casa. Yo no he visto estos niños en mi vida, pero nunca me voy a decir que no a la gente que realmente necesitan ayudas. También ahora llegarán una señora con dos niños, yo creo que un bebé que tiene 10 meses. También hablamos con nuestra familia en Valencia y estarán recogidas en Valencia, porque prefiero que estén con la gente ucraniana, ¿no? De momento, como ni hablan, no tienen ni idioma, ni saben ni dónde están, ni cómo están, pues gestionamos de momento tal como podemos. Y mira, tenemos también una familia que llegaron también a unos ucranianos que el niño tiene parálisis cerebral. También necesitan ayuda. Y siguen llamando mucha gente a través de las redes sociales.
L'alcaldessa diu que cal que tinguin els serveis garantits.
Per exemple, és una prioritat que puguin tenir la cobertura sanitària. Doncs nosaltres facilitarem les fórmules, els tràmits per als empadronaments perquè immediatament puguin tenir la cobertura sanitària. A vegades són més coses d'aquestes que tenen necessitats psicològiques perquè tenen dificultats. Nosaltres aportarem doncs, ajuda psicològica, també el tema de la llengua, farem l'acompanyament, és a dir, acompanyament, perquè és cert que no sabem si això pot ser una cosa de curt, mig o més llarg termini.
Tràfic constant de vehicles i furgonetes amb roba, medicaments, productes d'higiene i menjar des de diferents punts de les comarques gironines fins a una nau de Domeny a Girona reconvertida en centre d'ajuda humanitària. Des d'aquí en sortiran tres tràilers que entraran a Ucraïna. Ja estan pràcticament plens i l'objectiu és omplir-ne dos més. És la imatge de l'allau de solidaritat que han impulsat ciutadans ucraïnesos, entitats i ajuntament. Ara demanen a la població que, sobretot, doni medicaments i menjar. L'Oxana Lutsif és la coordinadora del magatzem.
Entonces nos hemos puesto de acuerdo todos y de toda la provincia de Girona ahora nos van trayendo las furgonetas, toda la ayuda la van trayendo aquí. Y mira, estamos muy agradecidos a todos que han respondido muy bien, tanto ucranianos como catalanes, españoles.
Tres camioners que havien vingut a descarregar mobles o mel amb els seus tràilers ara retornaran a Ucraïna amb aquesta ajuda. Afirmen, però, que no se'n mouran.
No, так, так, там остаться, сюда не. Дома захищати родину.
Quieren quedarse ahí y defender la patria.
Més accions i reaccions contra la guerra. El Festival Castella Peralada ha cancel·lat l'actuació del ballet del Teatre Mariinski, prevista pel 8 i 9 de juliol, com a mostra d'oposició a la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. La companyia de dansa de Sant Petersburg havia d'inaugurar la 36a edició del certamen. D'aquesta manera, el festival reivindica la necessitat de les institucions artístiques i dels seus dirigents i que es posicionin contra la guerra i en compromís amb la pau. La d'aquest estiu havia de ser la segona visita del ballet del Teatre Mariinski de Sant Petersburg a Peralada després de participar-hi per primera vegada el 2019.
Recollida de material per a Ucraïna a Olot. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita enviar al seu país d'origen menjar en llauna o sec, te, cafè, productes d'higiene personal, compreses, bolquers per infants i adults, mantes, tovalloles, sacs de dormir, piles, llanternes, màquines d'afaitar, tovalloletes humides, pasta de dents, detergents, motxilles, roba d'hivern i productes de farmàcia. Podeu portar-ne a la seu de Creu Roja d'Olot, al carrer Hondures 5, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i els dimecres de 4 a 7 de la tarda. També ho podeu deixar a la seu de Càritas, a la Ronda Paraires 1, de dilluns a dijous, de 9 a 1 i de 3 a 5 de la tarda i els divendres de 9 a 1. La comunitat ucraïnesa d'Olot necessita tot el nostre suport per enviar el màxim de material possible a Ucraïna. Participa-hi. No a la guerra.
Més qüestions de l'actualitat d'avui. Terra Viva assegura que la possible nova gestora de Can Mali va ser denunciada i multada per mala praxi. L'entitat garrotxina ha difós una multa administrativa que va rebre Caniausa per part de l'Ajuntament de Barcelona per no proporcionar atenció veterinària, diuen, a una colònia de gats.
Segons Caniausa, la multa va ser per una qüestió de calendari i l'empresa assegura que els gats van passar un control veterinari.
Estira i arronsa entre l'antiga gestora de Can Mali i la possible nova empresa que portarà les instal·lacions. A l'espera del que decideixin els tribunals, el Consell Comarcal manté congelada la licitació del servei de custòdia d'animals que es va entregar a Caniausa. Mentrestant, però, Terra Viva ha volgut llançar un missatge als responsables del Consell Comarcal. L'entitat garrotxina assegura que Caniausa va ser multada amb 9.000 euros per l'Ajuntament de Barcelona per un episodi amb gats. El president de Terra Viva és David Serramitjana.
Ho hem obert a que ho coneguin els polítics aquí a la Garrotxa, que al fi i al cap són els que acabaran decidint qui porta la gestió en un futur, i en el supòsit que les coses anessin malament i que aquesta empresa doncs acabés gestionant el servei de recollida i custòdia d'animals, doncs saber exactament qui són aquesta gent, com treballen, i per tant s'hauria de tenir molt clar que si es fan les coses a través d'aquesta gent, doncs que hi hagués un control molt exhaustiu.
Els fets es remunten l'estiu del 2020. Una empresa de la zona franca va contractar els serveis de Caniausa per fer-se càrrec d'una colònia de gats que havia aparegut a la companyia barcelonina. L'entitat animalista FADA va tenir coneixement de la situació i va reclamar a l'Ajuntament de Barcelona que fos la protectora Catigos, una entitat local que també gestiona colònies de gats a la zona, qui s'ocupés finalment de la situació. Doncs l'Ajuntament va aturar el procés i va demanar a Caniausa l'entrega dels gats. Segons Terra Viva, Caniausa va entregar els animals en males condicions.
Nosaltres, més que denunciar, el que hem fet és informar a tots els mitjans de comunicació, també hem informat a tots els ajuntaments de la Garrotxa i al Consell Comarcal, que és de qui depèn el servei de recollida, i de qui ho faci en un futur, doncs avisant que l'empresa Caniausa, que era una de les possibles empreses que podien entrar a la licitació, saber que aquesta empresa ha estat denunciada i, a més, multada per mala praxis.
Ràdio Olot s'ha posat en contacte amb els responsables de l'empresa Caniausa. Tot i no voler fer declaracions, han explicat que la multa administrativa que van acabar pagant va ser finalment de 3.000 euros i no 9.000, i per una qüestió de calendari en l'entrega dels gats. Des de Caniausa també defensen que tenen firmats els papers dels veterinaris que demostren que en el moment de l'entrega els animals estaven en bon estat de salut. Segons l'empresa, l'Ajuntament de Barcelona va aturar el procés per dur els gats al servei d'esterilització de Montjuïc. Tot plegat a l'espera que els tribunals decideixin si la licitació del servei de custòdia d'animals de la Garrotxa va ser correcta o no. El Consell Comarcal el va licitar a Caniausa, però Terra Viva va presentar recurs a la concessió i ara s'està pendent d'aquesta resolució. Mentrestant, un grup de voluntaris anomenat Som la seva veu s'ocupa de la gestió diària de les instal·lacions de Can Mali i també la recollida d'animals a la Garrotxa.
Soc
Alegre.
Soc mare.
Soc lliure.
Soc valenta.
Soc vàlida.
Soc poderosa.
És per això i per molt més que a Ràdio Olot celebrem la Setmana de la Dona del 7 al 13 de març. I ho fem amb una programació especial on els nostres continguts estaran dedicats a tu. Perquè tu pots ser moltes coses, però per nosaltres la més important és aquesta.
Soc dona.
Amb el patrocini de Finques Paulí.
Pàgina Econòmica torna a la botiga al carrer d'Olot amb el format d'abans de la pandèmia. No hi haurà mesures restrictives en aquesta nova edició que celebrarà aquest divendres i dissabte.
Hi participaran una cinquantena de comerços que oferiran els seus productes a peu de carrer. La plaça Mercat d'Olot també s'afegirà a la campanya amb un 2x1 en alguns productes.
Crònica de l'Aniel Puigverd.
Després de 2 anys on la pandèmia ha condicionat gran part de la nostra vida quotidiana, la botiga al carrer d'Olot retorna al seu format habitual. Sense mesures restrictives, els botiguers de la ciutat podran tornar a oferir els seus productes amb la màxima normalitat. L'edició d'enguany se celebrarà durant divendres tarda i tot dissabte. La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Anna Planella, es mostra il·lusionada.
Il·lusió, molta il·lusió, molta il·lusió, perquè la veritat és això, no? Una alegria, que tots tornem a la normalitat, que podem sortir més o menys al carrer tranquil·lament, que les botigues poden treure tot el seu gènere, tot el seu estoc, que poden abarcar tota la façana de la botiga, que no han d'anar amb un metro a mesurar si el carro fa 2 metres, si la taula fa 1,5 metres, vull dir, ja no hi ha aquesta por. Sí que, bueno, com tot, no? A veure, precaució i que també tothom estigui una mica en alerta.
Aquesta edició comptarà amb una cinquantena de comerços. Des de l'ACO consideren que és una bona xifra, tot i que els agradaria que hi participessin més botigues. Enguany, per segon cop, hi participarà la plaça Mercat d'Olot. Els placers oferiran productes amb descomptes 2x1. La botiga al carrer serveix per posar punt final al període de les rebaixes d'hivern. Per això, des de l'ACO preveuen bones ofertes i una bona assistència.
Esperem molta assistència. Ho necessitem. Hem passat uns mesos complicats i necessitem que el client vingui, que el client es torni a trobar aquella botiga tan xula fora, amb descomptes, amb liquidacions, vull dir, necessitem que també el client vingui, que compri, que passegi tranquil·lament, que es retrobi amb amistats que segurament aquell dia sortien junts a comprar i que passegin molt i que comprin.
La botiga al carrer d'Olot està impulsada per l'Associació de Comerciants amb el suport de l'Àrea de Comerç de la Ciutat i de la Generalitat de Catalunya.
I, per cert, les comarques gironines sumen tan sols 5 aturats més durant el febrer i és el mes que es tanca amb 36.103 desocupats. Ho recull l'estadística que publica el Ministeri. El mercat de treball comença a revertir els efectes ja de l'esclat dels contagis provocat per l'Omicron.
A la demarcació ara hi ha un 29% menys aturats que fa un any enrere, cosa que suposa un nou rècord, i en paral·lel, aquest febrer el territori ha guanyat 2.948 afiliats a la Seguretat Social. La contractació, això sí, ha baixat lleugerament perquè durant el mes de febrer s'han signat un 3,2% menys de contractes. En concret, se n'han rubricat 20.386, sobretot en el sector serveis. I aquí la reforma laboral ja es deixa notar perquè un de cada tres han estat indefinits.
La Generalitat ha constituït la taula d'impuls de la formació professional a les comarques gironines. La formen els delegats i directors territorials de 4 departaments, entre els quals hi ha Empresa i Educació, la Coordinadora Territorial de Joventut i també representants dels sindicats patronals i cambres de comerç de la demarcació.
L'objectiu de la taula és impulsar els estudis de formació professional al territori, detectar quins són els perfils qualificats on hi ha mancança de personal i adequar l'oferta de l'FP amb les necessitats del mercat laboral. La delegada del govern, Laia Canyigarà, ha assegurat que la taula tindrà una interlocució constant que permetrà anar molt més enllà del proper curs i treballar amb visió de futur.
I el Fòrum Gastronòmic torna aquest març a la ciutat de Girona amb una extensió de 7.000 metres quadrats, 120 expositors i una previsió de traure 15.000 visitants.
Aquest dimecres s'ha presentat la programació d'aquest congrés centrat en la gastronomia professional que comptarà amb cuiners rellevants com ara el Germán Roca, Ada Parellada, Jordi Cruz o Paco Pérez. Aquest any, coincidint amb el 15è aniversari de la primera edició a Girona, el Fòrum Gastronòmic estrenarà sessions monogràfiques dedicades a l'estic tàrtar, al pastís de formatge o la xocolata. El xef Joan Roca diu que el fòrum és un gran aparador.
Una plataforma que dona visibilitat a la feina que es fa en aquest territori, que és un territori envejat per molts, perquè és un territori amb un potencial gastronòmic increïble, això ho sabem tots els que estem aquí molt bé, i mostrar-ho és important, explicar-ho, comunicar-ho és molt important, i el fòrum és una plataforma extraordinària per poder comunicar l'excel·lència de la feina que es fa aquí, no? I per tant nosaltres sempre ens tindreu al vostre costat, sempre que cal, sempre que calgui.
Per altra banda, el dilluns es farà un sopar solidari al celler de Can Roca de la mà de Joan Roca, Massimo Bottura i Mauro Colagreco. Tots els ingressos del sopar es destinaran a l'Hospital Trueta.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem a la cultura. Avui ens acompanyarà la Irene Bonet a partir de 9:15 del matí en la seva secció setmanal de llibres i precisament parlarem d'aquesta obra que es presenta avui a Olot. Olot es converteix, de fet, en l'escenari d'una nova novel·la.
Es tracta de L'ordre de les coses, escrita per Laura Tejada. L'escriptora sabadellenca s'ha inspirat en la capital garrotxina en el seu últim llibre, que es presentarà aquest dijous a la ciutat. Es basa en una relació d'amor entre un jove i el seu professor. Està escrita a Oix, on Tejada hi resideix en ocasions. La novel·la compta amb escenaris i entorns de la capital de la Garrotxa.
Un bar del Firal d'Olot, en ple estiu. Aquest és un dels punts de partida de la novel·la L'ordre de les coses. L'escriptora Laura Tejada va néixer a Sabadell, tot i que des de fa molts anys la seva família té una casa a Oix, on hi ha passat llargues estones per escriure la seva última obra. Segons l'autora, l'entorn garrotxí l'ha ajudat tant en la creació com en la concepció de la novel·la. Tejada explica per què ha triat Olot com a escenari del seu llibre.
Passa Olot perquè nosaltres, la meva família, fa més de 20 anys que anem a Oix, i normalment per escriure un lloc, les localitzacions, almenys en el meu cas, és molt més fàcil explicar les històries quan coneixes el lloc, no? I no és perquè la trama sigui idònia a Olot. El que passa a L'ordre de les coses podria passar a qualsevol lloc.
L'ordre de les coses tracta la història d'amor d'una jove i el seu professor i també la percepció i reacció dels seus cercles familiars i d'amistats més propers. Aquest no és un tema nou per l'escriptora, que s'ha centrat no només en els protagonistes, sinó també en el seu entorn.
S'emportarà una visió molt plural d'un conflicte d'aquest tipus. De com la gent actua davant d'un problema així, i s'emportarà també totes les vides de tots aquests personatges. Hi ha molt variats en edats, en gènere, diguem, hi ha homes i dones, hi ha gent jove i gent gran, i no sempre la reacció que tenen davant d'això és la que es podria esperar.
Aquest dijous es presentarà a Olot L'ordre de les coses. L'acte serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Marià Vayreda.
I ara parlem de música, perquè una cinquantena de músics de totes les edats i de totes les formes formen part d'una orquestra particular on no importa tenir coneixements per llegir una partitura, tal i com ho sentiu.
Ara bé, si en tenen, són més que benvinguts. L'objectiu de Lluís Soler, director de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC, és aconseguir fer que la música es desprengui d'una aura elitista i que pugui arribar a tothom, de dins i de fora de la universitat.
Jo havia aparcat una mica el violí quan havia entrat aquí a la universitat, i vaig dir, va, et servirà per no perdre-ho, et servirà per veure potser fins i tot una altra cara de la música, no de la passar-te 2-3 hores cada dia estudiant, exàmens, tot reglat. I, bueno, res, ja des del primer dia que me'n vaig ben enamorar, i, bueno, vull dir, vinc feliç de la vida, aquí ben sense pressions, em portes tant com pots, saps que tot el que portis serà benvingut, a diferència de les grans orquestres, diguéssim, que moltes vegades, tot i voler portar molt, no estàs potser al nivell del que et marca la direcció, del que et marca l'escola, del que et marca qui sigui. En canvi, aquí és tot molt més distès.
És en Didac López, del primer violí. En el seu cas, estudiava música arreglada des de ben petit, però ara va als assajos sense pressions. El director de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC és Lluís Soler.
S'ha d'adaptar molt als materials, és a dir, s'ha d'escollir bé les obres, no tot ho podem abarcar de moment, i un cop s'han triat bé les obres, hem de mirar d'aconseguir que tothom tingui un paper que sigui assumible, que sigui un repte, i a la vegada que els hi doni la sensació a totes i a tots que tenen un punt de protagonisme en algun moment. És a dir, no val allò de donar-li un triangle i dir tu ves tocant el triangle, no. Aquí, per humil que sigui el teu paper, ha d'haver-hi algun moment on tinguis un paper, un moment que tu siguis una part fonamental de tota l'equip.
El bon rotllo del grup també és un factor d'èxit que s'assuma a la feina ingent del director per trobar partitures on cada persona pugui tenir el seu paper.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
L'hoquei Olot vol mirar cap amunt.
Aquest dissabte els olotins reben el Barça B a la pista Josep Jou, un rival de bons records, ja que en la primera volta l'equip va aconseguir una victòria que va significar la primera de la història a la categoria de plata. Pel partit, Jordi García no podrà comptar amb Tomàs Mercè, que haurà de complir un partit de sanció per acumulació de targetes blaves.
Ens ho explica en Roger Isern.
Duel de luxe el que es viurà aquest dissabte al vespre a la pista Josep Jou entre hoquei Olot i Barça B. Els olotins arriben al duel amb la moral pels núvols després de la victòria a l'Olímpic de Vic davant un centenar d'aficionats arribats a la capital garrotxa. Xina. Aquest dissabte torna l'hoquei patins al pavelló d'esports després d'un mes i l'equip té ganes de seguir amb la dinàmica positiva de resultats. A davant hi tindrà un filial blaugrana jove i elèctric que pot dificultar molt el partit. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, espera un Barça B perillós.
Ens trobarem un equip així que potser sí que en els moments decisius de partit o aquestes històries es poden posar més nerviosos que altres equips que ja tenen experiència, però veurem un equip molt elèctric, amb moltes ganes pressionant, amb moltes ganes d'anar a fer gol i bueno, crec que es veurà un bon partit.
I un dels canvis de l'equip és en el gol. En les dues últimes jornades, l'hoquei Olot ha aconseguit 9 gols, els mateixos que havia notat en les darreres 6. A l'Olímpic de Vic també va canviar la sort des de la falta directa, amb els dos gols de Marc Prat. El tècnic de Navàs explica que tots aquests números es basen en dinàmiques.
Això són dinàmiques. Ara tenim la sort de que portem dos partits marcant 4 i 5 gols, els últims dos partits, són dinàmiques, perquè hem treballat tota la temporada, hem treballat temes de porteria i els entrenos es fan gols. Per tant, són temes de dinàmiques. Pot ser que aquest cap de setmana també no ens entri la bola, com pot ser que ens torni a entrar molt.
Pel partit de dissabte, Tomàs Mercè serà baixa per sanció. García mostra una gran confiança amb els joves de la base i en convocarà un per cobrir la baixa del 2 Olotí.
Qualsevol nano ho donarà tot, o sigui que confio en tots els nens. Tenim un nivell molt bo, ens puja unes generacions bones de base i realment és a el que anem. I em fa molta il·lusió poder-me endur també nanos. O sigui, sí que és veritat que tenim una plantilla llarga, però aquesta situació ens fa que puguem pujar nanos, que si tenen l'opció de poder jugar minuts els hi va de conya.
L'hoquei Olot Barça B es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou. Com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot, just després de l'Escó Unió Esportiva Olot de Futbol.
Aquest dissabte, a Ràdio Olot...
La centrada cap al segon pal...
Gol! Compte, Joan Mangas, carrega l'estic, finta i gol, 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 gol.
Futbol i hoquei patins. Arriba un dissabte carregat d'esports a Ràdio Olot. A partir de 4:45 de la tarda, futbol de tercera divisió. Futbol Club Escó, Unió Esportiva Olot, amb David Planella, David Bosch i Jordi Barranco. I just després, a 8:15 del vespre, hoquei patins d'hoquei Lliga Plata. Hoquei Olot, Barça B, en Roger Isern i Anna Prat.
Que bonica ser d'aquest equip!
Dissabte a la tarda, Marató d'Esports a Ràdio Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.